Brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
Emergències de la Generalitat ja tenia preparat un missatge d'alerta una hora i mitja abans de l'enviament final, però no el va llançar, tampoc no incloïa la directriu de buscar recer en alt. El possible futur president, Juan Fran Pérez Llorca, té ja data per a passar pel jutjat. Serà el dia 21. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. També parlem avui divendres de les llibreries valencianes o de les festes de Benidorm. El control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem.
Avancem. La recuperació després de la dana continua. Cada edifici, cada carretera, cada gest de suport és senyal que avancem. No es tracta només de reconstruir, sinó d'unir i mirar endavant. Descarrega't l'app Infodana i consulta les intervencions en el teu municipi. Amb tu, avui, demà i sempre. Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica. Gobierno de España.
A punt de concloure la setmana de la dimissió de Carlos Mazón i el futur de la Generalitat continua sent incert. Avui divendres s'ha celebrat una primera reunió entre PP i Vox amb molt d'hermetisme i de la qual, segons Vox, ha eixit una bona voluntat de negociació. Passen la pilota ara al PP per a que els populars determinen un candidat a la presidència a partir del qual negociar. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, es mostra confiat també el procés, tot i que el president de Vox a València, Vicente Barrera, manté tots els escenaris oberts, fins i tot el d'eleccions.
Las conversaciones seguirán, se iniciarán y proseguirán hasta que le demos estabilidad a la reconstrucción en Valencia. Ese es nuestro compromiso. Nosotros vamos a intentar cumplir con el pueblo valenciano.
Nosotros ya llevamos una trayectoria, se ha construido un edificio sólido y si tienen que llegar esas elecciones, pues no es una preocupación que no esté preparado, pero preparado sí que estaría el Vox Valencia, preparado para afrontar lo que venga por delante.
On les negociacions sí estan sent fructíferes és a l'Ajuntament de València. Avui s'han presentat precisament els pressupostos municipals després d'acordar-los PP i Vox. L'oposició insisteix a censurar l'actual situació i qui s'ha afegit al debat esta mateixa vesprada és el president del govern central, Pedro Sánchez. Apunta cap a Vox i demana eleccions.
El problema no ha sido únicamente el expresident Mazón. El problema también ha sido una mayoría parlamentaria negacionista que ha banalizado, frivolizado y debilitado la respuesta desde la Comunidad Valenciana a los efectos de la emergencia climática. Y lo que no hay que temer es a la voz de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Valenciana. Elecciones para romper esa mayoría negacionista y para que pueda haber un futuro diferente.
Ja hi ha data per a la compareixença davant la jutgessa de la Dana de qui podria ser el futur president de la Generalitat. Juan Fran Pérez Llorca haurà d'acudir al jutjat el dia 21 d'este mes de novembre. També citat per a ixa mateixa jornada el propietari del restaurant El Ventorro. Abans, dimarts que ve, la mateixa setmana que ve, Carlos Mazón passarà per la comissió d'investigació a les Corts. És oficial ja, ha sigut aprovat avui. Es denega tanmateix que Mazón hagi d'aportar la factura del dinar al Ventorro, com tal demanava el PSPV-PSOE, Amparo Sánchez.
Segons el diputat del Partit Popular i vicepresident de la comissió, Vicente Betoret, s'ha acordat no sol·licitar-li la factura perquè es considera que no és urgent.
Si se quiere aportar, yo ahí no entro a valorar si se quiere o no se quiere, o si se hace o no se hace, pero no hay tiempo para aportarlo de sobra, con lo cual no es algo perentorio que tenga que requerírsele hoy y que tenga que traer en el bolsillo.
La diputada socialista Alicia Andújar lamenta que s'hagi rebutjat la petició perquè l'objectiu era disposar del document complet de telefonades emès per la companyia.
Y por tanto, dado que va a comparecer voluntariamente para dar explicaciones, lo lógico es que venga con ese registro de llamadas para realmente explicar si estaba informado o no.
El síndic de Compromís, Joan Baldoví, espera poques novetats en la intervenció de Mazón, que assegura que compareixerà per interessos personals.
Yo creo que vendrá a decir que él es también una víctima y viene única y exclusivamente por intereses personales del señor Mazón, no porque les interese averiguar la verdad.
Considera horrorós que Mazón comparega abans que les víctimes en la comissió d'investigació de les Corts. Per cert, qui no va compareixer és Pedro Sánchez i els seus ministres, que ja han declinat la citació.
Del govern central, precisament, avui a Silla, a l'Horta Sud, el secretari d'Estat de Política Territorial, Arcadi Espanya, ha mantingut una trobada de treball amb alcaldes i alcaldesses de la zona zero. Diu Espanya que el govern central és conscient que encara queda molt a fer i que per això aposten, diuen des de l'executiu de Pedro Sánchez, aposten per rellançar totes les accions encaminades a la recuperació.
reforzar todas las ayudas. Se va a permitir a los ayuntamientos que compren suelo para destinarlo a usos no residenciales, porque tiene un riesgo de inundación evidente, pero queda mucho por hacer. Por lo tanto, creo que deberíamos de centrarnos en la realidad, como decimos en Valencia, en el cabet a la faena, y no dedicarse, como hacen otras administraciones, a criticar otras ayudas, cuando no pueden defender su propia gestión.
Todos los martes en Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular, un foro radiofónico donde de la mano de Caixa Popular conoceremos proyectos innovadores, solidarios y de carácter social, donde ponemos el acento en las personas y la sostenibilidad de nuestro entorno. Todos los martes en Onda Cero, a partir de las 2:30, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular. Las conservas de pescado y marisco suenan bien con todo. Es un mensaje de Anfaco Cidma, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España. Llena tu mesa de mar.
La brújula Comunidad Valenciana.
Sonarà les 7 i 26 minuts de la vesprada. Una màquina d'arcade, com les que s'utilitzaven per a jugar als recreatius als anys 80, i aquesta màquina d'arcade és la imatge de la campanya que ha llançat avui per a enguany la Fundació Premis Rei Jaume I. Són ja 37 edicions dels seus guardons. Núria Moreno.
Diu Javier Quesada, president executiu de la Fundació, que el que busquen és visibilitzar la necessitat d'augmentar la inversió en investigació, desenvolupament i innovació.
En realidad llevamos algo así como 40 años de retraso con respecto a la Unión Europea, a la media de la Unión Europea, en materia de investigación, desarrollo e innovación. Yo no quiero que sea solo un mensaje pesimista, al contrario, es un mensaje és realista.
Així i tot, reconeix que hi ha aspectes positius. Ha crescut el PIB en estos 40 anys, passant del 0,5% a l'1,5%. El lliurament dels Premis Rei Jaume I se celebrarà el 25 de novembre en la Llotja de València. Preguntat el president de la Fundació, l'empresari Vicente Boluda, per la incertesa política entorn de qui serà el president de la Generalitat que participe en aquest acte després de la dimissió de Mazón, ha rebutjat pronunciar-se sobre un procés que diu és polític.
En estos momentos un presidente en funciones. Lo único que nos preocupa es de que el siguiente presidente siga apoyando a la Fundación.
Des de la Fundació Premis Rei Jaume I recorden que en qualsevol cas el president honorífic i qui entrega els reconeixements és el rei.
I d'una campanya a una altra, la del gran recapte del Banc d'Aliments que ha arrencat avui divendres. S'espera arribar així a casa als 300.000 quilos d'aliments a Castelló. Lorena Pardo.
I si això s'aconsegueix justament amb les donacions diàries, l'ONG tindrà cobertes les necessitats de la població fins a la campanya de primavera. Santiago Miralles, president del Banc d'Aliments a Castelló.
Nos falta producto para llegar a esos 6-7 meses para llegar a la primavera. Estamos bajo mínimos, pero aguantamos, porque las donaciones prácticamente son todos los días hay algo. Entonces, pues bueno, entre las donaciones que nos dan y pues ahora la gran recogida, pues recogemos esos kilos que nos hacen falta, pues con eso ya vamos a intentar cubrir estos 7 meses.
En esta gran recollida que dura tot este cap de setmana participen en la província 1.200 voluntaris i voluntàries i 181 establiments.
Temps també per a la cultura avui divendres amb el Llibreries Fest. És una iniciativa del Gremi de Llibreres de València, el director tècnic del qual és Pau Pertegaz. Pau, bona vesprada.
Bona vesprada.
I participen 41 llibreries del territori. En què consisteix, Pau, este Llibreries Fest?
Bé, doncs el Llibreries Fest és un festival que organitzem des del Gremi de Llibrers, que la veritat és que és un dels moments més bonics de l'any per a nosaltres, perquè les protagonistes són les llibreries. L'11 de novembre celebra el Dia de les Llibreries i al voltant d'aquest dia, com el seu nom indica, és una celebració de la vida de les llibreries al llarg de l'any, en aquest dia, al voltant de l'11 de novembre, i el que fem és programar activitats que les llibreries poden triar d'un catàleg que els oferim o poden proposar també per elles mateixes i al final en què consisteix el festival és una sèrie d'activitats que se celebren en les llibreries, en l'interior de les llibreries, al voltant de l'11 de novembre.
Perquè com es troba el sector de les llibreries valencianes a dia d'avui, Pau, quina anàlisi podem fer en este 2025?
Doncs a veure, com vos podeu imaginar, la tràgica dana que van viure les va afectar moltíssim, no només en la zona de la dana, sinó també en tot el territori valencià. algunes llibreries de la ciutat de València o de comarques al nord de la ciutat de València ens van comentar que va ser tal d'altabaix per a tots els valencians i les valencianes que havien baixat les vendes en un 50% en zones allunyades de la lana. Però bé, ja ha passat un any, les llibreries afectades directament ja han pogut reobrir i a poc la resta de llibreries han anat recuperant l'índex de vendes que tenien abans. És a dir, que jo crec que en la bona línia, podríem dir.
En la bona línia, per tant, i més enllà de les llibreries, Pau, afectades per les inundacions, més enllà d'allò que coneguem com a zona zero, les llibreries continuen sent rendibles?
Les dades ens dirien que sí, perquè se'n continuen obrint. La ciutat de València recentment n'han obert unes quantes, llibreries independents, llibreries amb un projecte propi amb molta personalitat. Hem de tindre en compte també que els índexs de lectura no són tan dolents com s'anunciava, no, fa uns anys, i de fet està creixent a poquet el nombre de lectors, especialment entre la població més jove. I vull remarcar-ho, no? Perquè o moltes vegades es diu que els joves no llegeixen i, per tant, sí, tenen una mala salut de ferro, podríem dir, les llibreries.
Mala salut de ferro. En qualsevol cas, tenim esta iniciativa del Llibreries Fest ja en marxa i, per descomptat, durant este cap de setmana que comencem avui divendres, a Pau Pertegaz és el director tècnic del Gremi de Llibreres de València. Gràcies, Pau, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
Home, gràcies a vosaltres i convidar a la gent a que mire el programa del Llibreries Fest en les xarxes del Gremi de Llibrers o en la web i que s'acosti a la seva llibreria de proximitat a gaudir-lo. Moltes gràcies.
També per aquestes dates, Benidorm celebra les festes patronals i també la Fancy Dress Party. Onda Cero Marina Baixa, Anna Climent.
Segons la patronal hotelera Osbeck Benidorm registra nivells d'ocupació que superen en més d'11 punts les xifres d'octubre i milloren fins i tot algunes de les d'estiu. Des de Osbeck, la seva directora executiva Maite García destaca que Benidorm manté un turisme fort i constant.
Les reserves confirmades per estos dies nos muestran que se alcanzará el 96,8% de ocupación. En una planta hotelera que dispone en pleno noviembre de 43.000 camas, el efecto de la Fancy Dress Party harán elevar a mitad de semana la ocupación hasta el 97,8%.
A més, es prevé que la Fancy Dress Party congregue a més de 3.000 turistes i residents.
I abans d'anar amb la crònica esportiva, recordem que es compleixen avui 6 anys de la desaparició de Marta Calvo, la jove d'Estivella assassinada a Manuel, a la Ribera Alta. L'assassí complix ja la presó permanent revisable, però la família de Marta Calvo recorda en un dia com avui que el cos encara no ha aparegut i que no poden, per tant, tancar el dol. I una jove de 20 anys ha mort a primera hora del matí d'avui a València, ha mort atropellada per un camió. Segons els primers indicis, la jove estava creuant correctament per un pas de vianants en verd quan el camió l'ha atropellada. Al conductor se li han practicades les proves d'alcohol i de drogues que han donat positiu, concretament en consum de cannabis i de cocaïna, per la qual cosa este conductor ha quedat detingut per este presumpte delicte d'atropellament a València. Els esports dels divendres amb Sergi López. Hola, Sergi, què tal?
Què tal? Bona vesprada.
I avui comencem mirant cap a Lituània, on juga ja a hores d'ara el València Bàsquet.
Sí, acaba de fet d'arrencar aquest partit davant el líder de l'Euroliga. És important perquè anem a veure com reacciona este València Bàsquet, que porta 3 victòries de forma consecutiva al Roig Arena la passada setmana. D'ahir viatgen directament a Granada per al partit de Lliga Endesa. Ja la pròxima setmana torna a ser setmana de 3 partits, que és el calendari al que ens té acostumats esta Eurolliga. Però tenim molt de futbol esta setmana perquè és l'última jornada abans del paró per seleccions i el València jugarà diumenge, ho farà davant el Betis, el llevant demà al Metropolitano. Viatgen de fet de cara a aquest partit amb absències notables en el centre del camp com la de Pablo Martínez. No està Unai vencedor per sanció, tampoc va estar Carlos Espí, i en el València, Víctor Lluch provant de cara a aquest partit algun que altre canvi a l'11. Víctor, què tal? Bona vesprada.
¿Qué tal, Sergi? Buenas tardes. Con un Valencia que ha vuelto al trabajo en el día de hoy, dos sesiones por delante para preparar el partido contra el Betis del domingo, y hemos despejado ya una de las incógnitas en cuanto a jugadores que estaban tocados, porque tanto Julen Aguirrezabala como Hugo Duro han trabajado con el grupo y por tanto superan las molestias en el hombro y en el tobillo respectivamente y estarán en la convocatoria. Así que las cuatro lesiones son las que ya conocemos, con Fulquier, con Ugrinis, Ramachani y Diakabi. Hoy, por cierto, ha probado el técnico del Valencia defensa de cuatro. Veremos si definitivamente cambiará o no el sistema en el partido contra el Betis del domingo a las 6:30.
Gracias, Víctor. Y de Valencia a Castellón, un Villarreal que no acaba de arrancar a la Champions y que te compromiso de nuevo a la Liga este cap de semana. Víctor Franco, una vesprada.
Què tal, Sergi? Ha treballat aquesta mateixa vesprada el Villarreal. Ho ha fet l'equip de Marcelino García Toral amb la mirada posada en el partit de Lliga demà a partir de les 9 de la nit en Barcelona i davant de l'Espanyol, el conjunt groguet que vol llevar-se el mal regust de boca que va deixar la derrota del passat dimecres en Champions davant del Pafos i centrar-se en arribar tercers en la taula classificatòria abans del paró de Lliga per seleccions.
Gràcies, Víctor. I esta vesprada arranca la jornada amb el partit de l'Elx davant la Reial Societat. El Martínez Valero, Felipe Canals, bona vesprada.
¿Qué tal, Sergi? Buenas tardes. Viernes de fútbol, porque en algo más de una hora, a las 9 de la noche, en el Martínez Valero se abre la duodécima jornada en primera división con el partido entre el Elche y la Real Sociedad. Los de Sarabia quieren reencontrarse con el triunfo. Acumulan cuatro jornadas sin vencer, pero se aferran al Martínez Valero en su feudo. No conocen la derrota en lo que va de curso. Y a las 9 y cuarto también partido para el Eldense en el grupo segundo de Primera Federación contra el líder a domicilio, contra el Atlético madrileño de Fernando Torres.
Gracias, Felipe. Última parada, como siempre, a la capital, a la cantina. David Esteve, buena vesprada.
Buenas tardes. Nuevo examen para Rubén Torrecilla. Mañana, a partir de las 4 y cuarto de la tarde, en el Rico Pérez, frente al Europa. El conjunto alicantino necesita reencontrarse con la victoria después de dos salidas consecutivas en las que solamente ha sumado un punto de 6 posibles. Ha ido recuperando efectivos también el técnico blanquiazul, así que Unai Ropero y Samu Vázquez deben de estar en la convocatoria del Hércules.
Gràcies, David. Pendents del partit de diumenge a l'estadi de Mestalla, amb una mitjana de 44.000 espectadors en les primeres jornades que s'han disputat com a local en la capital del Túria, en clau valencianista. I si no guanya el València, pues anirà al derbi de la ciutat el divendres 21 de novembre amb un mes, dos mesos i te diria que un dia sense conèixer la victòria.
Bueno, moltes gràcies, Sergi.
Adeu.
Cap de setmana fragmentat en dos pel que fa a l'oratge. La jornada de demà dissabte serà inestable i amb pluges, sobretot a les comarques de l'interior. I a diumenge el sol lluirà, les màximes pujaran, però les mínimes baixaran 2 graus a primera hora del matí als ports. Així està la Comunitat Valenciana a 7 de novembre de 2025. Continua la ràdio, continua Onda Cero amb la brújula. Bona vesprada i molt bon cap de setmana.
La brújula Comunitat Valenciana.